Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El govern ha aprovat aquest dimarts una inversió de 9,2 milions d'euros per a actuacions de modernització i millora de les instal·lacions del Centre del Rendiment de Sant Cugat del Vallès. Una part dels treballs anirà orientada a reduir almenys un 30% el consum d'energia a l'equipament. Així, es milloraran les instal·lacions de climatització i els sistemes d'aïllament dels edificis central i residencial, així com dels pavellons esportius. També s'instal·laran plaques fotovoltaiques a les cobertes dels edificis central i residencial. D'altra banda, es rehabilitaran les façanes de la residència d'esportistes i es repararan els forjats de l'edifici de la piscina de 25 metres. La màquina del temps ha fet parada a la plaça de la Vila de Sant Cugat. Es tracta d'un autobús itinerant de MAPFRE per conscienciar sobre els efectes del nostre estil de vida en la salut. A través d'un recorregut que comença amb un qüestionari de 21 preguntes de 5 àrees diferents, nutrició, consum de substàncies, activitat física, descans i connexió social, es genera un informe per veure, d'un cop d'ull, les àrees de millora en el dia a dia. L'experiència, totalment anònima, inclou una visita mèdica per mesurar el colesterol, la tensió arterial i el pes. I Sant Cugat acollirà GincaMath, una gincana matemàtica per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip. Així, coincidint amb el Dia de les Ciutats Educadores, la plaça de l'1 d'octubre i els voltants del monestir es convertiran el dissabte 30 de novembre al matí en l'escenari d'aquesta iniciativa que vol aplegar un miler d'infants de primer a sisè de primària. Es tracta d'una activitat gratuïta per a un places limitades de 1.000 participants dividits en 200 equips de 4 jugadors. L'activitat organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat compta amb la col·laboració d'Innovamat i Abacus. A més, Cugat Mèdia participarà a la iniciativa amb l'emissió en directe del programa L'Hora dels Joves. I torna la Festa del Cinema, també a Sant Cugat. El Cinema Sant Cugat i els Cines i el Mo Premium Sant Cugat s'han adherit un any més a aquesta iniciativa que permet comprar entrades de cinema a partir de 3,50 €. En el cas dels Cines i el Mo, el preu és de 5,50 €. Un cop més, ja no és necessari acreditar-se abans. Es poden comprar les entrades de cinema desitjat per alguna sessió fins al 7 de novembre inclòs. La iniciativa es desenvolupa de manera simultània a 337 cinemes de tot l'estat espanyol. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 6 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, ordre a casa. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Avui parlarem de la xarxa de consum solidari de Sant Cugat i ho farem amb Àngels Cardona. I afegirem una mica de patrimoni, avui per parlar del Sant Cugat d'abans, la plaça d'Octavia i el carrer Major. I per acabar parlarem de gastronomia i dels aliments de proximitat per ser més sostenibles. Ho farem amb Nacho Ballesta, que ens portarà més una sorpresa. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de l'ordre. Sentim la consulta que ens ha enviat el Quim.
Hola, em dic Quim i tinc una pregunta pel consultori. Mireu, aquest cap de setmana hem tret la roba d'hivern de tota la família i ens hem adonat que el calaix dels jerseis s'ha quedat petit. I no sabem què fer, si canviar l'armari o és que no ens hem organitzat bé, que també podria ser. Ens podria donar algun consell per organitzar bé la roba d'hivern a l'armari, sisplau? Moltes gràcies.
Per respondre al Quim i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres l'experta en ordre d'espai i ordenador, Maria González Soria. Maria, què passa a l'hivern que s'encongeix l'armari?
A veure, l'armari és sempre el mateix, ja sigui estiu, tardor, hivern, però sí que és veritat que si acostumem a guardar la roba en altres llocs com sota el llit o al traster i tenim la roba d'estiu superben posadeta, que és fineta i ocupa poc, volem ficar tots els jerseis de llana i no hi caben, lògicament. Però no és aquesta la qüestió. La qüestió seria poder tenir les coses que tu realment utilitzes al dia a dia i quedar-te amb allò que necessites, no? I la clau estaria en tenir un armari ben endreçat i només amb les coses que utilitzem.
És fàcil fer aquesta tria o recomanes ajuda externa?
A veure, tothom tenim la capacitat de fer aquesta endreça, perquè ho fem. Però sí que és veritat que quan ve algú de fora a donar-te un cop de mà, doncs ell té molt clar com els passos a seguir, no? I la clau seria treure tot el que tens a l'armari, quan diem tot és tot, és a dir, tot, netejar-ho bé, i categoritzar-ho per grups, les faldilles, els pantalons, la roba interior, i fer una tria exhaustiva de realment què és el que tu vols i el que t'has de quedar. Perquè si acostumem a guardar els vestits de boda que no utilitzem, roba que ens va petita, un calçat que et fa mal, doncs és quan tens totes aquestes peces de roba o coses que no utilitzes i és el que et fa que l'armari es desendreci fàcilment.
I com recomanes que distribuïm la roba, especialment la d'hivern, com comentava el Quim, que sempre ocupa més?
Doncs mira, com et deia, és molt important que tenir-ho tot accessible, a mà sempre a primera línia el que et poses més sovint, i tenir-ho ben endreçat per categories. Es penja la roba més delicada, la que s'acostuma a arrugar més, i el millor és tenir calaixos en el qual pots guardar la roba de forma vertical, que és el que nosaltres aconsellem, i endreçada per colors, i així tu pots veure fàcilment què és el que tens i ho tens accessible i fàcilment combinable.
A banda d'una bona reestructuració de tot l'armari, a vegades no és fàcil mantenir l'ordre en el dia a dia. Quins consells ens dones per ser més constants en aquest aspecte?
Doncs el primer seria això, treure-ho tot, categoritzar-ho, quedar-te amb el que tu necessites i després endreçar-ho de forma útil. Estètica també, sempre és millor tenir-ho tot visible i que t'agradi quan obres l'armari, però que sigui fàcil de treure i posar. Tu si guardes les samarretes apilades una sobre de les altres, quan vas agafar una ràpida perquè arribes tard a la feina o el que sigui, doncs totes les samarretes es acaben desendreçant. En canvi, si les tens posades de forma vertical per colors i només les que necessites, és a dir, poquetes, poques més, doncs és fàcil treure una samarreta i que la resta quedi ben guardada si ho has guardat de forma vertical.
Però tota aquesta roba que tu recomanes que traiem de l'armari perquè ens va petita o mm-hmm. perquè ens va gran o perquè no anem a la boda cada cap de setmana... Ens estàs dient que l'hem de tirar, que l'hem de donar o que la podem guardar a una caixa en un altre armari? Del que ja parlarem més
guardar, endavant. Guardar es caduca, és a dir, si tu vols dir, mira, això és que clar, em va costar molts diners o m'ho va regalar l'àvia i no ho puc llançar, ho pots vendre a plataformes digitals que hi ha un munt, ho pots donar, no sé si es pot fer publicitat, en Grunes o al Punt Verd, però si ho vols fer, ho has de deixar a l'entrada de casa una caixa que et molesti molt cada dia que vas a sortir i entrar per acabar-ho fent, perquè dius, no, va, això ja ho vendré per internet, o això ja ho donaré i ho deixes a l'armari, alerta, perquè no, ho has de deixar en un lloc on et molesti molt per realment fer-ho.
D'acord. I parlaves de plegar les coses vertical. És molt complicat? Hem d'aprendre alguna tècnica
no,
molt especial?
No, és molt senzill. Hi ha milers de vídeos per internet. O és realment que la samarreta o el pantaló o el que dobleguis pugui aguantar-se dret i repenjar-se amb les altres peces. I això sí, has de tenir un cistell contenidor per poder-ho treure i posar. És a dir, a una prestatgeria que no té calaix, has de posar un cistellet a mida que et pugui permetre guardar les coses així en forma vertical.
D'acord, i què passa amb la roba de la canalla? L'hem d'organitzar d'una forma diferent?
No, els nens i nenes realment han de fer servir el mateix sistema, però sí que és veritat que és bo que tingui les coses a mà, accessibles, no li posis les samarretes que es posa tots els dies a dalt de l'armari, no? És a dir, que ho tingui de fàcil accés perquè així ell també pugui mantenir l'ordre. I sempre donar exemples, és a dir, ells, si tu ets endreçada, ells també ho intentaran ser.
A partir de quina edat les criatures poden començar a ser responsables de mantenir el seu armari en ordre?
Des de ben petits els has d'ensenyar a fer-ho i pots fer servir pues, unes icones que pots posar a cada cistell. Mira, aquí van les samarretes, aquí van els pantalons, perquè ells visualment vegin ràpid on han d'agafar i posar alguna cosa. A ells els agrada ser autònoms, o sigui, i fer les cosetes sols, i si tu els hi acompanyes ho acabaran fent.
D'acord, Maria, doncs hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies. Se'n gira feina.
Doncs mira, sempre us podeu trucar, si voleu.
Perfecte.
Vinga, que vagi bé.
El consultori, amb Sara Vella. Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta. El consultori, amb Sara Vella.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Avui fa, concretament, 8 dies d'una tarda, nit negra i dolorosa per la Dana València. Efecte devastador, amb una reconstrucció dels pobles que avança a poc i amb molt de dolor per a totes aquelles persones que han perdut els seus éssers estimats i les seves llars. Una tragèdia plena de polèmica per la gestió de la Dana abans, durant i després. A Sant Cugat, aquest dilluns, van patir algun efecte d'aquesta Dana, de retruc, però d'unidor, com va ploure, i també es van activar, doncs, els diferents serveis municipals. Moment d'escoltar Oriol García, de l'EFA de Sant Cugat, des de València. Recordin, 7 integrants de l'EFA han estat des de divendres, i encara hi són, intentant ajudar concretament a un poble i una localitat molt afectada per la Dana, com és Picanya. Escoltem Oriol García.
coordinant-nos amb policia local i amb l'Ajuntament, que és a qui hem rebut el requeriment, i el que fem és anar a pàrquings, que n'hi ha molts inundats, sota nus, i ajudar mica en mica el poble a tornar a la normalitat, amb el nostre granet de sorra. Però hi ha molta feina, perquè hi ha molts pàrquings fins d'aigua fins... Hi ha, m'atreveria dir-te, milers de cotxes, una sobre l'altra, al llarg del municipi, o sigui, això és bastant cardat.
Doncs això és el que es deia l'Oriol García. Vam fer seguiment fil per randa tot aquest cap de setmana, també de la solidaritat de Sant Cugat, arribada des de diferents punts, des de diferents entitats esportives, culturals, de tot tipus, perquè Sant Cugat està a prop d'aquests efectes de la Dana, que ja ho han vist, imatges, sons, doncs, que t'arriben al cor. Nosaltres el que farem és obrir aquesta tertúlia amb una pregunta ben clara. Creieu que s'ha gestionat bé la Dana tant a València com els efectes posteriors aquí a Sant Cugat, i si s'obre un nou panorama en la gestió d'aquestes tragèdies naturals que, per desgràcia, doncs, no estem acostumats a patir, però han arribat amb molta força. Saludem primerament els diferents representants dels partits polítics d'aquí, de casa nostra. Per Junts tenim la Cristina Paraire, la tinent i regidora i portaveu de Junts a la nostra ciutat. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
També el Francesc Ossan, que és secretari de Política Municipal d'Esquerra Republicana, Sant Cugat i també Vallès Occidental. Francesc, bon dia.
Bon dia.
José Gallardo, regidor del PSC, bon dia.
Bon dia.
Álvaro Benejam, que encara no ha arribat, esperem la seva presència aquí, al regidor del PP. Marco Simarro, regidor de la CUP. Marco, bon dia.
Bon dia.
Marco Rodríguez, regidor de Vox, bon dia.
Bon dia.
I per tancar, el Ramon Gutiérrez, regidor en Comú Podem. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem per la Cristina, amb aquesta pregunta clara, òbvia i directa.
Val, doncs jo la intentaré respondre. Bon dia a tothom. També et dono la benvinguda a aquest programa que avui t'estrenes, també des d'aquesta tertúlia, i diversos missatges. El primer, doncs, posar-nos al costat de totes les persones i de tota la tragèdia humana, tota la pèrdua de vides humanes que hi ha hagut, i per tant fer arribar el nostre escalf a totes aquestes persones que han perdut algun familiar, i també a les persones, doncs, que s'han vist enmig de tota aquesta tragèdia. Després, aprofitant el tall que has posat de l'ADF, doncs, també agrair, doncs, aquesta tasca que va fer els voluntaris de l'ADF. Estan aquí ara, no, ja van tornar, i tenen previst anar fent relleus, igual que voluntaris de policia local i de protecció civil, que també aniran fent relleus als cossos que estan de seguretat, que estan ara allà, perquè és molta la feina que hi ha. I en com s'ha gestionat aquesta tragèdia, jo crec que és evident que no s'ha gestionat com calia, no? Evidentment, una tragèdia, una catàstrofe d'aquestes dimensions passa, no la pots aturar, val? Però la reacció creiem que havia d'estar més ràpida, més organitzada, i no ha estat així. Jo no dic, perquè tampoc he estat allà i no ho sé amb exactitud, però crec que segur que s'han fet coses, però crec que el que tots tenim al cap és aquesta crida de sentir-se la gent sola, desvalguda, perduda, i crec que això és el que ens ha colpit a tots, que tots entenem que bueno, doncs, la riuada anava, independentment de que es pot construir, etcètera, etcètera, que ara no m'extendré amb tot el tema de les zones inundables, seria un altre tema, però en concret pel que fa, jo crec que passats els dies i veient com evolucionava tot i que es transmetia, no?, aquesta sensació de solitud de les persones que estaven patint, que al final era la societat civil, el voluntariat, qui arribava a fer la primera ajuda, al consol, cossos voluntaris, crec que això és el que més ens ha colpit a tots i ens ha preocupat a tots, no?, de que no hi ha hagut la resposta que crec que les persones que estaven allà patint necessitaven.
Molt bé, ara és el torn de Francesc Ossan. Quina és la teva opinió respecte a la pregunta?
Sí, hola, en primer lloc, molt bon dia a tothom.
Jo en primer també m'adhereixo a les paraules de la Cristina, la meva solidaritat i condol per totes les víctimes i per totes les persones que han patit els efectes d'aquesta crisi, d'aquesta dana. Això va aquí la primera qüestió. La segona, en ella valoració, jo penso que hem de treure, si alguna cosa positiva, entre cometes, ha de tindre aquesta, el que ha passat, és que podem extreure lliçons de què s'ha fet bé i què s'ha fet malament, perquè especialment, evidentment, les vides no tornaran, però perquè no torni a passar mai més arreu, no? En principi, penso que és molt important el tema primer del context, és a dir, el tema de la prevenció. Sempre expliquem, quan parlem dels incendis forestals, que els incendis s'apaguen a l'hivern, que és quan es fan totes les tasques de netejar boscos, etc. Aquí el mateix, és a dir, primer ho ha citat la Cristina, però una mica és la base del tema, o sigui, la construcció que s'ha fet els darrers anys, en general, de tot l'estat, de la construcció amb zones inundables, això indefectiblement acaba com acaba, o sigui, ho ha passat avui al País Valencià, però ha passat també moltes vegades a altres llocs arreu del país, per tant, és una cosa que s'haurà d'abordar clarament, això és una primera qüestió. I després, penso que també hem d'extraure, com deia abans, algunes lliçons, algunes bones i altres dolentes. La primera lliçó és realment la mostra de la solidaritat humana, o sigui, com milers de persones, molts voluntaris, molta gent jove, arreu del país s'ha bolcat a ajudar a la gent del País Valencià. S'han citat els casos de Sant Cugat, però hi ha arreu, a tot arreu, veia gent nantis, o sigui, veiem les xarxes, una mica molta gent nantis, això és molt important. I la segona lliçó, també a nivell dolent, és realment el que ha passat és una mostra de com no s'ha de gestionar una crisi d'aquestes característiques. És una crisi, és una manera de gestió exemplar. Exemplar en el sentit que si hi hagués una facultat de gestió de crisis, aquest cas seria un exemple citat de com no s'ha de gestionar. Tant, i especialment des del govern de la Generalitat Valenciana, des del govern del senyor Mazón, que penso que ha tingut una deixadesa ratllant la criminalitat, com també les mancances també del govern central, que no ha pres, que penso que es tenia que prendre, podem discutir-ho, però hagués de pres les rendes en el seu lloc dient, escolti, vostè no és capaç de gestionar això, i gestionem, s'ha aplicat el 155 moltes vegades a algun lloc, aquí al nostre país, aquí s'hagués hagut de fer una cosa similar, dir, escolti, vostès són incapaços de gestionar això, ja m'hi poso jo al front. No vol dir que hagués anat millor o pitjor, però tot és, com a mínim, que s'han esmerçat tots els recursos que segurament són necessaris en el moment que van ser necessaris. Jo penso que és molt important, i també una darrera lliçó, que també negativa, és com fins on arriba la baixesa humana, amb les fake news, amb els bulos, amb l'aprofitament de premsa groga criminal, pràcticament profanant, dient bestieses, allò, falsedats, com hem pogut veure això, realment, fins on arriba la baixesa de segons quins mitjans de comunicació o segons quina gent. Això també és una lliçó que hem d'aprendre, perquè passa molt sovint, passa massa sovint, i penso que això hauria d'acabar.
José Gallardo, regidor del PSC.
Sí, que evidentment em sumo a la... Bueno, primer de tot, agrair-te que portis aquest programa a partir d'ara, sumar-me sobretot als agraïments a tota la gent que ha treballat, no només allà al terreny, sinó també molta gent d'aquí de Sant Cugat, també comerços que també han ajudat i han fet moltes donacions i han oferit el seu espai per recollir aliments, i també evidentment a l'ADF en especial, que ha fet una feina molt important, no, en aquest cas. Jo crec que evidentment no és moment, com vam parlar la setmana passada, no? És el moment de tenir un nivell polític que realment la ciutadania espera, en aquest cas, i malgrat s'hagin de depurar responsabilitats quan toqui, jo crec que ara mateix el principal problema és atendre les víctimes, resoldre el problema i col·laborar entre totes les administracions. No és moment de llançar-nos coses i trastos al cap. És evident que és una situació que, ja han dit, que passa una vegada cada 500 anys. A tothom els hi ha agafat sense esperar-nos. Nosaltres tampoc sabrem com hauríem reaccionat, però és evident que hem de canviar protocols i hem de canviar maneres de gestionar afrontar aquestes crisis. Quan es diu la manera de gestionar, jo crec que cap administració ha tingut cap voluntat de gestionar-ho malament, és evident. M'és igual el color polític, eh? Ja sigui la Generalitat, ja sigui l'Ajuntament, ja sigui el govern central, jo crec que aquest no és la qüestió. Però sí que és veritat que hi ha mecanismes que no han funcionat i això és el que hem de canviar. I jo crec que la Generalitat en el seu moment no va veure la gravetat de la situació, jo crec que el govern central en un primer moment tampoc va veure la gravetat de la situació i no es van activar les coses com s'havien d'activar per donar resposta a la ciutadania. I això és un fet que haurem de revisar i haurem de millorar. El que sí que és veritat és que no podem entrar ara mateix en trifulca política, això és evident. Primer són les persones, és ajudar a la gent en el terreny, i el que no podem tampoc és aprofitar el drama d'aquestes persones perquè alguns pseudoperiodistes o alguns pseudopartits polítics ho utilitzin per a carregar contra altres partits, contra altres persones o fins i tot legitimant la violència en aquest sentit. Hem de tenir el cap fred en aquest cas i jo, evidentment, tenim aquí el company del Partit Popular que governa a la Generalitat a la Generalitat Valenciana i, evidentment, segurament podríem anar aquí discutir ferozmente quin tenia la competència, que jo crec que no és el moment. Ja, com he dit al principi, s'ha de veure qui tenia responsabilitat, però hem de treballar conjuntament. No es pot agafar el control únicament per part de l'Estat, perquè evidentment els serveis d'emergència de la Generalitat, el govern de la Generalitat és qui coneix el terreny, per tant ha de ser col·laboratiu. El comandament jo crec que l'ha de tenir el govern de la Generalitat, evidentment amb un suport brutal i segurament superior i abans per part de l'Estat. Gràcies.
Molt bé, anem a l'Àlvaro Benejam, el regidor del PP. Bon dia, Álvaro.
Bon dia, què tal? Jo amb tota aquesta qüestió, ara deia el José unes paraules que, amb les quals amb moltes coses estic d'acord, crec que no és moment d'estar exigint responsabilitat sinó de centrar-se en resoldre el problema ara mateix, que el problema és molt, molt greu i hi ha moltes persones ara mateix, algunes que no saben ni el seu futur, però és que no saben ni el seu present, o sigui, és a dir, no saben com passaran el dia d'avui, el dia de demà i tota aquesta setmana, no?, que queda. Llavors, clar, pensar d'aquí 6 mesos ja és una quimera, no només això, no? Però les responsabilitats ara ja estaran i jo crec que amb tota la informació serà el moment d'analitzar qui té responsabilitats i en què, no? Perquè segurament en l'escalafó de comandament de tota aquesta qüestió, sigui a nivell polític o tècnic, hi ha responsables en tots els nivells, no? Hi ha responsables del que s'havia de fer o el que no s'ha fet durant tot aquest temps anterior, no? Sigui per prevenció, sigui per estudis, sigui per no construir en zones inundables, per moltes coses, no? Hi ha diversos planos en els quals s'ha d'analitzar tota aquesta qüestió. I sí que crec, i ara no voldria que es prengués com un retret, en el sentit que estic dient, però jo crec que totes les administracions han pecat d'infravalorar la naturalesa, no?, en aquest cas, i l'han infravalorat perquè aquestes coses ja se saben que s'havien produït abans. O sigui, no és una cosa nova, no? I els experts, i m'he pres la molèstia aquests dies d'estudiar una mica el tema, dintre de la meva incapacitat per comprendre moltes d'aquestes coses, perquè no tinc ni idea, però sí que comprenc el que alguns tècnics expliquen, i això ja s'havia produït. Això no és nou, l'albufera existeix per alguna raó, no? I l'expliquen molt bé els tècnics, no? I aquests torrents que hi ha allà i que estan al costat dels pobles, els torrents ja hi eren, els pobles han aparegut després, no?, en funció del volum de construcció, sobretot el 70 i la dècada del 2000, no? Sí, però jo crec que la capacitat de reacció de les administracions ha sigut molt és que no voldria fer servir paraules grosses, però cutre ha sigut molt, i ho dic per ser o sigui, laxa, però és que això no pot passar. O sigui, un dirigent qualsevol partit, i no estic posant a cap partit, i dic, sigui del meu partit sigui dels altres, m'és igual, has d'estar allà. I si no has estat mai en situacions complicades, doncs és molt possible que no sàpigues reaccionar, i crec que és el que ha passat. Per tant, s'ha de posar persones que sàpiguen reaccionar. És difícil valorar persones que sàpiguen reaccionar? Sí, és difícil valorar-ho en èpoques en les que no passa res. Però és que, clar, al final, aquestes dinàmiques polítiques el que donen com a resultat és això.
Molt bé, passem al regidor de la CUP, el Marco Simarro. Marco, bon dia.
Bon dia, gràcies. Bé, primer de tot també enviar tota la nostra solidaritat i suport als afectats de tota aquesta situació i sobretot a la zona del País Valencià. Jo amb el que estava sentint ara realment penso una mica al contrari. Sí, crec que amb la situació que s'està vivint crec que no es pot al·ludir al debat pertinent, sobretot des de les nostres posicions. Comparteixo que hi ha un espectacle lamentable en termes d'estira i arronsa polítics, que si l'autonomia, que si l'Estat, que si el PP, que si el PSOE, que si Vox, que si tothom aquí tirant-se, fent un joc partidista, que no vol dir que no aterrem i entenguem què és el que està passant. Jo crec que això no podem al·ludir de dir les coses com són. Jo crec que les obvietats a dia d'avui són clares, en primer lloc, i per ser telegràfic crec que és de rigor denunciar la manca de coordinació i lideratge en la gestió d'aquesta crisi. Hi ha estaments tècnics, científics, que t'avisen, i per molt que tu siguis polític, tinguis un equip de govern que no sigui eminentment científic o entès d'això, tens els estaments que t'estan avisant de la situació. Mazón, el seu govern, hauria de dimitir. Vox és corresponsable en termes de desmantellament dels serveis públics, vull dir que així de clar, vostès els governs van governar junts, desmantellen serveis públics a la mínima que toquen poder d'emergència, també en aquest cas ara els trobem a faltar. La gent no s'explica aquesta... La gent no s'explica aquesta situació on els partits fan servir les institucions pel seu joc partidista, perquè aquí la Generalitat Valenciana juga a no demanar ajuda, perquè així sembla que l'Estat sigui el que tingui el problema. L'Estat no sap què fer, perquè si aplica un 155 per agafar una mica el control, precisament els més centralistes i autoritaris em diran que m'estan tirant l'autoritat per sobre, però com que no ho fa, estem dient que no posa l'Estat al servei de les necessitats de les persones. Això és joc partidista, però el que no podem fer és no és al·ludir al debat. Després hi ha un parell de coses més que m'agradaria dir. Crec que cal denunciar la feina de lucre per sobre de tot i de bona part de l'empresariat en aquell moment. Mercadona, Ikea, Seur, Globo i tants altres van seguir enviant la gent a treballar a una cosa que seria guanyar-se la vida, i el que van fer és enviar-los a jugar-se la vida. Crec que aquí no es pot només dir que van mancar la seva responsabilitat l'espai polític o institucional, sinó que també el sector empresarial, algun d'ell té responsabilitats en això, tenen responsabilitats directes en que la crisi humanitària sigui més gran. Evidentment, el desastre natural és incontrolable, però la crisi humanitària sigui tan gran, té responsabilitats personals, polítiques i en aquest cas empresarials. I en aquest sentit, doncs, llavors el que hem de fer és una revisió de com arribem també fins aquí. O sigui, el País Valencià és un lloc característic on el capitalisme ha promogut l'especulació immobiliària, ja s'ha dit en darreres intervencions, s'ha promogut l'especulació urbanística en zones doncs perilloses. Evidentment és una cosa que la veus amb el pas del temps, però promoure un país només a base de turistificació també redueixes la capacitat de serveis públics que tens per atendre les necessitats i segurament també doncs, en situacions d'emergència encara pitjor, i també hem vist un negacionisme climàtic evident. Ara jo celebro que Álvaro doncs hagis parlat de que t'has volgut informar més de que aquestes situacions, si bé són recurrents, són més extremes en relació al canvi climàtic. Jo crec que això és una cosa que no podem negar.
No ho he dit, això, però...
Bueno, però que has anat com indagant, i jo crec que la comunitat científica hi ha un consens bastant gran en que aquestes situacions han empitjorat en relació a l'activitat humana els darrers anys. I això és degut a una manera que tenim de funcionar en relació al sistema econòmic. I per últim, i acabo, perquè he dit que seria telegràfic, que també vull fer una menció especial al desplegament humanitari, social i solidari que es dona de primer moment a les persones que hi han sobrepassat les capacitats de reacció institucional, i crec que en aquest sentit cal posar-ho en valor. Des de Sant Cugat s'ha enviat suport, hi ha xarxes de suport i de voluntaris des de tot arreu. Nosaltres participem de la xarxa de Casals i Ateneus, que també tenen desplegament al País Valencià, de manera que puguis doncs coordinar bé l'ajuda. L'ajuda s'ha de coordinar, això és important dir-ho, la gent ha de saber què va a fer, perquè la situació és de molt risc. I si vas, que la nostra gent que ha anat diu que el panorama és realment esfereïdor, cal estar preparats i ben organitzats.
Marcos Rodríguez, regidor de Vox.
Sí. Bueno, ens pregunten com s'ha gestionat, no?, el tema a València, no?, i bueno, jo la definiria con palabras, no? A mi me gustaría esta pregunta se le hicieran al resto de españoles, no? ¿Cómo creen que se ha gestionado el tema? Yo la definiré con palabras que creo que queda más gráfico, ¿no? Incompetencia, ineptitud, incapacidad, ineficacia. Se ha gestionado de una forma completamente desastrosa. La respuesta por parte del Gobierno Socialista y de la Unidad Valenciana ha sido nefasta. Y yo simplemente hago de altavoz de altavoz de tantos y tantos y miles de ciudadanos de este país que opinan exactamente lo mismo. Ha sido desastroso. Todo ello nos demuestra una vez más la ineficacia de tanta multiplicidad de administraciones que hay en este país y de tantos gobiernos y tantos políticos ineptos, ¿no? Y ante toda esta realidad negativa, yo siempre quiero poner un punto positivo y poner en el otro lado de la balanza quién está solventando a día de hoy la papeleta, ¿no? ¿Y quién es? Pues al final es el pueblo español. El pueblo español es el que se ha volcado desde el minuto uno de forma voluntaria, yendo a socorrer a tantos y tantos afectados en Valencia, cogiendo su pala, cogiendo sus botas y embarrándose y ayudando a sus vecinos, ¿no? Y esto es una tristeza tremenda. Y yo quiero llevar aquí el descontento de la gente y hacer de altavoz, ¿no? Que es lo que Vox tiene que hacer. No puede ser que tengamos políticos tan incompetentes, no puede ser que tengamos tantas administraciones inútiles, no puede ser que tengamos un gobierno de España incompetente, que no sea capaz a una ciudad a pocas horas de Madrid darles respuesta de una emergencia catastrófica, los víveres básicos para subsistir. Es una auténtica vergüenza. Y nada, en referencia al compañero Marco de la CUP, que ha señalado y ha culpabilizado a Vox de la Dana y también a Vox es culpable,
responsable del desmantellament de serveis públics que en moments com aquests necessitem.
Marco,
vostès, amb els governs,
amb
el Partit Popular, a la resta
d'autonomies, que heu sortit
per una xurrada partidista entre Vox.
Entonces, simplemente anunciar que ya, tiene tela que la CUP se dedica a señalar a empresas tan que yo desde aquí quiero respaldar, como Mercadona, como Globo, sí, estaría bien, porque yo no te he interrumpido, Marco, o sea, yo te he dejado hablar tranquilamente a pesar de hacer estas acusaciones contra Vox, ¿no? Bueno, yo quiero respaldar a empresas como Mercadona, que está ayudando tanto en este momento, no está pagando absolutamente nada, está dando de trabajar a muchísimos españoles y está ayudando también en esta situación de emergencia. Y desde luego yo creo que es momento de señalar a los culpables, y yo sí, yo lo voy a señalar, el gobierno socialista y la incompetencia de tantos y tantos políticos.
Molt bé, queda dit, acabarem aquest primer bloc amb
la tertúlia, quasi, perquè
Ramon Gutiérrez, regidor.
Sí, bon dia. Ja ho sé, és molt difícil, és molt difícil, més en una qüestió així.
Avui el tema s'havia de tocar des de diferents punts de vista i al final volíem ser una mica...
Jo, primer de tot, ja s'ha dit, no? Al final la solidaritat amb tots els afectats, amb totes les persones que han viscut aquest desastre. La reconstrucció serà un procés llarg i és gràcies precisament a aquesta solidaritat i aquest treball que es pot fer conjunt a partir d'ara i que hem de seguir fent, doncs, que podrem construir un futur millor per la gent que ha vist afectat i per tot aquell territori, no? Jo, com el Marco, crec que no es diu, no, ara no és el moment d'apartar de responsabilitats. Jo crec que ja sí, és a dir, ja han passat uns dies i jo crec que hem de poder parlar una mica de responsabilitats i no només de les responsabilitats immediates. O sigui, efectivament, crec que tot això ha sigut... Hi ha un responsable que està per sobre de tot, que és aquesta emergència climàtica i aquest canvi climàtic que vivim, i crec que això ha sigut una manifestació tangible, no, d'un problema que és real, d'uns fenòmens que cada cop seran més freqüents i més intensos, no? Aquestes infraestructures que construïm en zones inundables, aquesta urbanització descontrolada, aquesta manca de planificació hídrica, tot això és també responsabilitat, no, del que del desastre natural, que efectivament, doncs, bueno, el canvi climàtic ha provocat que sigui tan intens, però també de l'estat del país, no, que genera, doncs, també aquesta crisi humanitària. Després també hi ha una responsabilitat immediata, no? I jo crec que a hores d'ara ja s'ha de poder dir amb totes les lletres, i ho ha dit també el Marco, jo crec que Amazon ha de dimitir perquè ha mentit, i a més s'ha demostrat en les últimes hores, no?, que deia unes coses, després eliminava uns vídeos, després deia unes altres, i perquè s'ha demostrat incapaç, i per tant Crec que, bueno, potser no avui mateix, perquè evidentment hi ha una crisi a gestionar, però jo crec que Amazon ha de dimitir i s'ha d'obrir una nova etapa també en qüestió en pel que fa polític a allò. No, no, el govern d'Amazon. Sí, jo crec que...
Només ha de dimitir Amazon.
Sí, home, qui ha mentit, jo crec que és... No, aquest no és l'anàlisi. Acabo de començar amb l'anàlisi. Hi ha moltes més coses.
Estem escoltant.
Després també crec que han fallat els sistemes de protecció. No això perquè fa la prèvia, però a la post també han fallat els sistemes de protecció civil. I això és una cosa que ens hem de fer reflexionar tots, perquè jo no sé si ens passés això aquí, si com deia el José...
Si
reaccionaríem de la mateixa manera. Jo crec que, evidentment, tenim un duplocisme a Sant Cugat que és molt recent i que està molt bé. Bueno, potser podem aprofitar el moment per revisar-lo, no? Per assegurar-nos que estigui perfecte, però jo crec que han fallat aquests elements, no? I sobretot la qüestió de l'ajuda humanitària. Es deia també ara, l'ajuda ha de ser ordenada i ha de ser... O sigui, al final l'explosió d'humanitarisme també ha generat bloqueig en algunes qüestions, no? I en aquest sentit jo estic content perquè algunes de les expressions de solidaritat que han sorgit a la nostra ciutat han anat en dues vies. Primer, en ajudar a entitats que ja estan treballant sobre el terreny, no? i que saben directament què necessiten en cada moment i què no, i després també via doncs, institucional o via finançament, no? És a dir, via donacions econòmiques també a entitats que estan treballant allà o que es dediquen, diguéssim, a l'ajuda humanitària. I això és important perquè després ens passarà que d'aquí 6 mesos potser ja no ens en recordarem d'això, no? I hi haurà escoles de músiques que necessitaran un piano nou edificis que necessitaran pots de pintura i aquesta ajuda no l'hem de fer ara, l'haurem de fer després, no? Per tant, jo crec que necessitem també, doncs, com dir-ho, validar, evidentment, la voluntat d'ajudar de la ciutadania, però canalitzar-la adequadament, no? I ser capaços de dir, escolta, no és ara que hem d'enviar, o sigui, cubells ja no fan falta, no? O no cal que enviem menjar, potser enviem millor diners i enviem... Vull dir, busquem la manera de fer-ho, no? I això és molt important. I després... també sobre l'ajuda humanitària i en relació a aquesta última intervenció que s'ha fet ara, crec que també està bé dir-ho. Ojo, perquè en el clarobscur, diguéssim, apareixen els monstres, també, no? I a vegades hi ha un humanitarisme que és una mica... Bueno, que té dos vessants. Una vessant de postureo i una altra de mala intenció. És a dir, que es va fer ajuda, però amb una intenció, doncs, de sembrar odi, de sembrar malestar i de generar bueno, més crisi, no? Vosaltres s'han allargat molt, Joan. Generar més crisi a la situació en la que s'està vivint.
Val. Disculpa, perquè és tema
ja,
de...
Ja, és que sempre pillo.
Sí. L'últim, ara començarem amb tu. Avui hem canviat una miqueta el model de la tertúlia perquè s'ho val. Al final, com a resum, hem tractat el tema de la València, demanant responsabilitats polítiques i també en la gestió, la resposta de la ciutadania a nivell humanitari, aquest canvi climàtic, si és evident, si ja fa temps que s'havia de fer cas, i sobretot el tema d'un gestor prou important com és l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, que va fer aquell avís, si realment ens creiem tot això. Jo volia portar el que ha passat a València, portar-ho cap a Sant Cugat, si aquí realment estem preparats, si arribés algun efecte d'aquest, però que fos ja més potent.
Home, jo?
Sí.
Anava a dir...
Us demano brevetat, sí, perquè intento... ara el que intentarem també és parlar d'un altre tema, que és d'actualitat, i anem per feina.
A veure, intento ser breu. Jo, l'emergència... La riuada que va haver era descomunal. O sigui, nosaltres, 500 litres d'aigua de cop amb una riuada bestial, doncs tindríem molts problemes, com qualsevol ciutat. Val? Ara, en el nostre cas en concret, tenim uns plans d'emergències que aparentment... doncs indiquen el que s'ha de fer en aquests casos. A nosaltres ens estranyava que no es muntés de seguida en aquestes zones, no hi érem allà, vull dir que ho parlo amb prudència, però un lloc on la gent es pogués dirigir, on es centralitzés una ajuda, on es fes recull del registre de les persones, de qui faltava, amb una primera atenció mèdica, psicològica, que això no ho muntes al minut zero, però al cap de 7 dies hauria d'haver estat muntat en els llocs.
Sí. Lo primer era netejar els pavellons,
per poder
fer el triatge de les furgonetes que arribaven. Coses que no,
i aquestes passat. Coses bàsiques que vèiem d'aigua o de desesperació de la gent penjant a xarxes, no trobo a no sé qui, crec que això, si no haguéssim mort tots ofegats, haguéssim sigut capaços de fer-ho, però ho dic amb la boca petita. Per això la importància dels plans de protecció. No vull dir ara...
S'actualitzaran, estan...
A veure, nosaltres tenim els plans de protecció en vigor, el Duprocim, acabat de revisar de fa poquíssim. Hi ha un comitè d'emergència amb diferents, que ens hem reunit ara amb ventades, amb neu, ara amb l'aigua, i s'intenta actuar de manera coordinada. Vull dir, tenim uns mecanismes, tenim Protecció Civil, que és qui coordina tot això, i almenys, no vull dir que no passi res, però almenys la coordinació i pavellons i aquestes coses de primera necessitat les tenim recollides, amb catàstrofes tan grans o amb menys, amb incendis, amb molts casos.
Hi ha una prevenció i un protocol, en tot cas.
Exacte, i actualitzat, i vull que quedi constància de que Sant Cugat té aquest protocol. Davant de 500 litres, no sé què hagués passat, però crec que haguéssim sigut capaços de muntar un pavelló.
Francesc.
Sí, no molt ràpidament. Primer, deixeu-me només treure-li això. El de Vox m'ha fet gràcia, per no dir una altra cosa, que s'erigeix com a portaveu del poble espanyol. Però en tot cas, meu no ho és.
Somos altavoces, sí? Sí, sí. Muchos millones de votantes.
Bueno, sí. Bastantes més que t'erigeixis com a portaveu del poble espanyol, fa molta gràcia, però no dir pena. Ràpidament, el tema d'aquí. Jo puc donar fe...
Jo crec que ens hem de parlar d'una manera una mica més amb de respecte, perquè...
No, perdó.
Ho dic per la prèvia, també, que no m'he sentit, però...
Si parlem tots a la vegada, és molt difícil. Jo el que us demanaria és, avui és el meu debut i abans és penós i lamentable l'espectacle que s'ha viscut, amb insults i retrets per part de... Jo no vinc a fer aquí de jutge, simplement reparteixo joc i vull que hi hagi un nivell d'educació que sigui mínim, perquè és intolerable el que ha succeït aquí. I ho dic, no assenyalo ningú perquè no és la meva feina, però a mi, personalment, és la primera vegada que després d'una vintena d'anys em fa bastanta pena arribar a aquests nivells de confrontació personal amb insults, i crec que aquest no és el nivell que s'ha d'oferir des del món de la política i a nivell personal. Almenys us demano que tingueu respecte, perquè al final sou representants de molta gent. I això no pot anar per aquest camí, val? O sigui que, si us plau, la tertúlia la portem pels punts d'educació que crec que heu de tenir tots i totes. I no assenyalo ningú perquè no és la meva feina, però almenys sí que m'agradaria que la gent que ens escolta cregui amb la paraula de les persones, i en aquest cas vosaltres, que sou representants de molta gent, tots.
No, plenament d'acord, però jo crec que dir que crec que Vox no és representant del poble espanyol no és cap insult.
Sí, jo no entro en això, és una opinió personal.
És una opinió. El tema d'aquest que s'ha comentat aquí, jo penso que coincideixo plenament amb el que ha dit la Cristina Paraire. Jo penso que han funcionat els sistemes d'alerta d'aquí a Sant Cugat. S'ha reunit el CECOPAL, que és l'òrgan aquest de coordinació d'emergències, com a mínim dues o tres vegades amb aquesta crisi de l'aigua. S'ha reunit també altres vegades. Han funcionat les alertes per SMS. Penso que estem raonablement preparats. Ara també coincideixo en que si plou el que ha plogut aquí, no sé què passaria. Entre altres coses, perquè per exemple a València es va dir l'alerta quan encara no plovia, i molta gent, segurament si no plou i sona alerta de que hi ha inundació, igual la gent no s'ho creu. Això és un altre element, però com a mínim, sobre el paper, el tema aquest de la prevenció que es deia, jo crec que els deures els tenim fets. Mirament millorables, tot és millorable, però els deures crec que els tenim fets a Sant Cugat.
Val, ara tancarem la tertúlia, falten 7 minuts, i el que sí m'agradaria és que poguéssim parlar de Donald Trump, que si... Sí. Dime, José, algun apunt vols fer? No? Perfecte. Sobre Donald Trump, sí que us demano, són 7 intervencions, si poguéssim fer un adjectiu o un titular periodístic, no sé, la creació, sobretot, sisplau, respecte. Qui vol començar?
Vinga, va, jo.
Ramon, que sí.
Bueno, sí, perquè si no, no tindré temps a dir res. No, jo crec que des de la política, en general, jo crec que hem de poder... reivindicar precisament la política com una eina de defensa de drets i de llibertats. I jo crec que és molt preocupant, no?, aquesta onada que hi està ben arreu del món, no?, també a Europa i també al nostre país, de buscar solucions a la ciutadania, o sigui, que la ciutadania estigui trobant solucions en propostes polítiques que van precisament en contra de les llibertats i dels drets polítics, no?, que és la manera que tenim d'avançar com a societat. Llavors jo crec que com a forces democràtiques, però també com a forces progressistes, jo crec que hem de poder reflexionar i mirar com podem donar millor resposta a la ciutadania en qüestions que no l'estem donant, i combatre la política de la mentida, de l'odi, de la venjança, perquè jo crec que aquesta no és la manera de construir horitzons de futur i buscar la manera, doncs, també de construir una alternativa basada, com deia, no en la por, sinó, ni en la mentida, sinó en l'esperança, no?, i d'un futur millor.
Titular periodístic, Donald Trump,
no, ja, president, no dels, cap titular,
dels Estats Units. La resta, no havies parlat suficient, t'has donat aquest petit espai. Vox, bueno, titular Vox, periodístic. Donald Vox, Trump, president dels Estats Units, bueno, què diu Vox?
Lo primero de todo, quiero felicitar a Donald Trump por ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Estamos muy contentos y esto demuestra la reacción, no solamente de Europa, sino del mundo, que está virando, gracias a Dios, para volver a los valores, para defender las tradiciones y todo lo que llevamos defendiendo es Vox. O sea, que le felicitamos y muy contentos.
Álvaro Benejam, del PP, titular periodístic ràpid.
Sí, Donald Trump és el president i a mi m'agradaria veure per la presidència durant els pròxims 4 anys a un Donald Trump moderat i dintre d'un ordre.
Cristina Pereira, Junts.
Doncs Donald Trump president, si no fa aquest discurs moderat, una mala notícia. Jo no crec que sigui una bona notícia per nosaltres ni per les persones.
José Gallardo, PSC.
Una mala notícia, Donald Trump guanya supremacisme per Ucraïna, per Palestina i per tot el món, en aquest cas, i la Unió Europea en perill.
Marco Simarro.
Bueno, crec que es constata que el trumpisme no estava mort, és el sentit polític d'una època, i jo ho trobo que és bastant preocupant, perquè són les respostes polítiques que la gent està trobant. Si el món gira, com s'ha dit per aquí, crec que gira cap enrere, i per tant crec que el repte és que l'esquerra, doncs, tingui eines, més eines i noves per poder aportar un nou sentit polític en el futur.
Francesc Sant.
Sí, jo, per menys dos titulars. Primer, les enquestes tampoc funcionen bé als Estats Units, com no funciona bé a casa nostra, i dona segona, és una mala notícia per als Estats Units, és una mala notícia pels Amèriques del Nord, i és una mala notícia pel món.
Ramon Gutiérrez, ara
ja
sí.
Ja ho heu fet, tranquil.
Sí? Sí, segur? Sí.
Bueno, jo crec que, ja ho he dit, que mala notícia i deures que tenim, doncs, les forces democràtiques i progressistes per construir una alternativa.
Algú vol interpel·lar més sobre aquest tema?
No,
de Trump.
Que a mi m'ha, bueno, ja, com que queda un minutet, a mi m'ha sorprès, no?, que un candidat que fa un discurs tan misogen, d'insults, tan provocador, de retallada de drets, hagi tingut aquest suport. Vull dir que suposo que ara s'haurà d'analitzar, o realment veiem el món molt diferents un dels altres, però a mi, la veritat, m'ha sobtat.
Marco Rodríguez, titular ràpid.
Sí, el resultado de Trump y de tantos países que está votando a la famosa ultraderecha, que ahora se denomina ultraderecha, pero que es la derecha normalizada, el fruto del éxito es esto. Es decir, a mí me extraña mol, pero en Alemania pasa lo que pasa, en Francia pasa lo que pasa, en Austria pasa lo que pasa, en Estados Unidos pasa lo que pasa, y a mí me extraña mol. Yo creo que nos tenemos que preguntar por qué la gente está votando a la llamada ultraderecha. Preguntároslo y sacar conclusiones en vez de criminalizar que todos son neonazis, todos son ultraderecha.
Álvaro.
Sí, jo crec que està tan lluny Donald Trump dels valors tradicionals republicans com Kamala Harris dels valors tradicionals demòcrates.
Marco.
Jo només dic que el que ens estranya és que, doncs, guanyi algú que va a deslegitimar les anteriors eleccions estadounidenques, que va promoure la sala del Capitoli i que després, en plena campanya, s'ha fet un sard de dir que si la gent menjava gossos i gas i no sé què, doncs la gent es sorprèn d'això. És un sentit d'època que per mi és dolent, doncs ja el canviarem.
Doncs molt bé, agrair avui la presència aquí de Cristina Pereira, de Francesc Sant, de José Gallardo, Álvaro Benejam, Marco Simarro, Marco Rodríguez i Ramon Gutiérrez, esperant que la propera tertúlia l'ambient i el to baixi i anem cap a una comunicació més fluida i més educada. Res més per la nostra banda. Posem el punt final a aquesta tertúlia política. La informació continua amb els butlletins horaris i també amb la segona hora del magazín Faves Comptades, amb Carme Reverte. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.